Bona tarda, oients i oientes. Avui, Dones a les Ones estrena el primer programa de l'any amb molta il·lusió i amb un tema que de ben segur en gaudireu molt. Des d'aquest petit estudi, la Consol, l'Eva, la Mercè i qui us parla, la Gemma, us aproparem a les catifes vermelles dels grans festivals de cinema. Així que començarem amb un programa de focus, flaixos, glamour i grans escenaris i pantalles. El segon dissabte de febrer es celebra el Dia Mundial del Cinema per retre homenatge al poder que tenen les pel·lícules per inspirar i connectar amb les persones arreu del món. Som unes verdaderes enamorades d'aquest gènere. La recent Berlinale, els Premis Goya, els Gaudí, el març el Festival de Màlaga i, sobretot, el 12 de març, els Oscars. Pels apassionats de la gran pantalla, ens trobem en dates claus per gaudir d'aquest art. Obriu, doncs, el cava, poseu-vos el vestit de gala, els guants de seda i a gaudir d'aquest programa. Tarda de cinema. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Mame did a dance called the Hitchy Coo. That's the thing that slew my groove. Bona tarda, Consol Rovira.
Ai, és indescriptible. Aquest moment d'ella, quan balla d'aquella manera, sembla mentida que en lloc d'un guà es tregui tot el vestit. És que és una sensualitat meravellosa.
Correcte. Bona tarda, Eva Vives.
Bona tarda.
És
preciosa
guapa.
Aquesta pel·lícula.
Oh, i guapa, i guapíssima, sí. I guapíssima.
Espectacular. Jo no sé la de veces que he vist aquesta escena.
Sí, amb aquells cabells que sí. Portava i aquella cintureta. Oh.
Efectivament, Mercè Carrió, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I des d'aquí, i abans de començar, enviarem una abraçada ben forta a la Vanessa Mateos i a la Marina, les dones a les ones més joves d'aquest estudi.
Hola, hola Vanessa.
Hola, estimades. Hola, Marinita.
Ara sí, doncs, comencem amb la Eva Vives, que ens parlarà de la Carmen Miranda, un personatge ben fascinant del món del cinema. Chico, chico. Chico Chico tenta outra vez aqui. O Chico Chico tá comendo meu pulpa. Se o Chico Chico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no pulmão. O Chico Chico tenta outra vez aqui. O Chico Chico tá comendo meu pulpa. Se o Chico Chico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no pulmão. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o pulpa inteiro. Tira esse tico de casa e se mata o meu pulpa. Tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Ontem eu fiz para ver se ele comia.
Hola, buenas tardes. Pues sí, esta era Carmen Miranda, parecía eléctrica con sus canciones y sus movimientos y una precursora en este mundo. Carmen Miranda, que se llamaba María do Carmo Miranda da Cunha, nació en Marco de Cannaves el 9 de febrero de 1909 y falleció en Beverly Hills el 5 de agosto de 1955. Su origen, portugués y brasileño. No solo llegó a ser la mejor mujer pagada de Estados Unidos durante años, sino que también fue la primera personalidad latina con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la tercera persona más popular de Estados Unidos y la primera en firmar un contrato con una emisora de radio en Brasil. Precursora del tropicalismo, movimiento que se popularizó en Brasil durante los años 60, y exportadora de la cultura musical sudamericana al ámbito internacional. Fue actriz, bailarina, cantautora y con una vida muy exitosa. Carmen Miranda nació en Portugal, pero rápidamente se trasladó a Río de Janeiro, a Brasil. Allí se crió con sus padres y sus cinco hermanos. Su nombre fue elegido por su padre en honor a la ópera de Carmen, Carmen Bizet. Esta pasión por la ópera influyó en sus hijos y el amor de Miranda por el canto y el baile, a una edad muy temprana, donde fue educada en un convento de Santa Teresa de Lisieux, ella ya empezó a hacer sus primeros pinitos. Su padre no aprobaba los planes de Miranda de ingresar en el mundo del espectáculo. Sin embargo, su madre sí que la apoyó. A pesar de haber sido golpeada cuando su padre descubrió que su hija había hecho una audición para un programa de radio, había cantado en fiestas y festivales en Río, a pesar de ello, ella siguió con su historia y con su idea. La hermana mayor de Miranda, Olinda, Desarrolló la tuberculosis y tuvo que ser enviada a Portugal para recibir tratamiento. Y la cantante trabajó en una tienda de corbatas a los 14 años para ayudar a pagar las facturas médicas de su hermana. Luego trabajó en una boutique donde aprendió a hacer sombreros con un gran éxito en sus diseños, lo que la hizo famosa. Saltó a la fama en su país con un gran éxito llamado Para Você Gostar de Mim, que se lanzó en 1930 y fue récord de ventas. En menos de 6 meses ya era la cantante más famosa de Brasil. Su vida se fue transformando poco a poco, cuando estrenó un espectáculo en Broadway gracias al magnate que la fichó y la convirtió en la bomba brasileña. Continuó trabajando en clubes nocturnos, teatros y otros espectáculos para después incorporarse a la industria del cine. En 1933 firmó un contrato de 2 años con Radio Magic Veiga, la estación brasileña más popular de la década de los años 30, y fue la primera cantante contratada en la historia de la radio brasileña, por 1 año. En 1937 se trasladó a Radio Tupi y más tarde firmó un contrato con Odeon Records, convirtiéndola en la cantante de radio mejor pagada de Brasil en ese momento. A partir de los años 40, Carmen Miranda se convirtió en una estrella especializada en ritmos latinos, como la samba, que llamaba su atención por su atuendo exótico y tropical, pues siempre llevaba sus famosos sombreros de fruta, vestidos coloridos que complementaba con joyas y con maquillaje. Su personaje siempre fue el mismo, de una mujer despampanante, alegre y vital, pero estereotipada. Un estereotipo basado en la imagen que se tenía por lo exótico, lo tropical, que ya lo llevaba al extremo, fingiendo incluso una mala pronunciación del inglés. Nunca logró escapar de ese papel, que le proporcionó alegrías y al mismo tiempo algunas frustraciones. Sin embargo, consiguió una proyección internacional que ningún otro artista de la época había logrado. Fue tal su reconocimiento que incluso llegó a conocer al presidente Roosevelt en la Casa Blanca y a conocer y tener un personaje inspirado en ella misma, como fue el personaje de Disney, un loro verde con sombrero llamado José Carioca. En 1941, primera estrella de Latinoamérica honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su trabajo y su ajetreada vida le hicieron recurrir también a tomar barbitúricos para mantenerse activa. Posteriormente, la compañía Fox le ofreció un contrato y la joven se mudó a Beverly Hills con su familia, donde hizo un hueco entre las celebridades más destacadas del momento. Montó una petrolera con John Wayne y Gargable y se relacionó con artistas de la talla de Ava Gardner y Groucho Marx. Harta de su estancamiento profesional, interpretando mujeres latinas tontas pero simpáticas, recompró el contrato a la Fox y empezó a trabajar con Groucho Marx en la película Copacabana. Allí conoció al que sería su marido, David Sebastián, director de los estudios Columbia Pictures. Se casaron el 17 de marzo de 1947 en la iglesia del Buen Pastor de Beverly Hills. En 1948 Miranda quedó embarazada pero abortó después de un espectáculo. Aunque su matrimonio fue breve, ella era católica y no quería el divorcio de su marido. Aurora, su hermana, dijo en un documental de Bananas My Business: él se casó con ella por razones egoístas. Ella se enfermó mucho después de casarse y vivió con mucha depresión. La pareja anunció su separación en septiembre de 1949, pero se reconcilió varios meses después. Casi se muere en una operación de cirugía estética, ya que con frecuencia no estaba contenta con su nariz y también se sometió a un aborto porque en Hollywood no la aceptaban como madre soltera, esto un tiempo antes. En Brasil le echaban en cara que había perdido sus orígenes y que ni siquiera hablaba bien el portugués. En esa época sufrió varias crisis nerviosas, por lo que regresó a Río de Janeiro, donde se refugió en un hotel y recibió sesiones de electrochoque para tratar trastornos psiquiátricos que la dejaron prácticamente 3 meses sin memoria. En abril de 1955 volvió a Hollywood para participar en el show de Jimmy Duarte, donde se desmayó repentinamente. A la mañana siguiente, su empleada del hogar la encontró muerta en una mansión de Beverly Hills con un espejo en la mano. A pesar de haberla acusado de no recordar sus raíces, Brasil declaró luto nacional y durante el día de su muerte solo sonaron sus canciones en la radio. Su sombrero de plátano se ha convertido en un símbolo y tiene un museo en su honor en Río de Janeiro. La amparan más de 14 películas y muchos más documentales, series, una gran filmografía y una gran discografía de un montón de canciones. Y así que para rendirle un pequeñito homenaje, terminaremos con uno de sus temas que se llama Mamá, eu quero.
Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. chupeta pro bebê não chorar.
Mamã, 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 eu quero. Mamã, eu quero. Mamã, eu quero, mamã. Ai, dá chupeta, ai, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana.
Increíble la vida de sí. Carmen Miranda.
Sí, es un símbolo y a veces, bueno, estas artistas al final, pues por lo que lleva su vida, se les trastoca, ¿no? Pero fue reconocida y además fue una de las mujeres precursoras en el ritmo latino y marcó un montón de películas y de filmografía y de series y de discos.
Sí, yo recuerdo que era un mito en la época... Cuando yo era joven, de mi madre, sí. Carmen Miranda era la alegría personificada, sí, 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 sí. Sus canciones, su sonrisa. La recuerdo una imagen que llevaba en la cabeza.
Sí. Todos los sombreros famosos de frutas, pájaros y de
sí,
todo.
Era, cuando veo sí. un cesto de frutas, pienso, Carmen Miranda, sí. es inevitable. Sí. Y tanta alegría que dio a todo el mundo, sí. y en un momento difícil además sí. de guerras... Y ya, en cambio, pues sufrió, sí, tuvo una vida... Sí.
Y de hecho, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, ella, o sea, en esa época, pues la guerra le afectó porque perdió lo que era el tema de las películas, o sea, quedó en un impasse que luego volvió a recuperar, porque era una mujer luchadora, trabajadora, volvió a recuperar otra vez pues la fama y ella siempre se mantuvo en su línea, ¿no?, de lo que ella quería y lo que era su meta, ¿no?
Que pasa que da rabia porque... La maltrataron bastante sí. porque el aborto, o sea, no podía ser madre soltera, para entendernos.
Sí, sí, sí.
Y en cambio luego hay la hipocresía de que le han hecho un homenaje y las sí. canciones y todo. O sea, ¿cómo sí. quedamos?
Sí.
O la quieres o no la quieres. Sí, entonces,
sí, además los homenajes deberían ser en vida, ¿no? Cuando se
exactamente.
Muerto, ¿no? Porque siempre cuando ya ha pasado, entonces sí. se le reconoce todo su
sí.
trabajo.
Y si hubiera sido positivo, pues sí. estaría bien que lo hubieran reconocido como sí. le hicieron. Pero sabiendo este lapsus que había entre medio, que fue tan maltratada
sí.
y lo pasó tan mal con los electroshocks y encima murió,
sí, sí, murió
tristemente, pues no sé, me enfada sí. un poco, ¿eh?
Qué lástima. Sí, pero bueno, hay que recordarla pues como era ella, pues
sí.
alegre con sus canciones, con lo que significó sí. sus sí. sombreros, y marcó pues una moda, una época y un...
Sí, sí, estatus, és el que ha dit Consol, eh?
Sí,
Gemma,
sí, sí.
perquè quan veus un cistell de fruites dius, sí. Carmen Miranda.
Absolutament.
Sin hacer propaganda, hay una frutería que se llama
Miranda. No, no, sí. y además visualizas o sea, el sombrero
sí.
y la sonrisa.
La sonrisa,
sí, 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 sí. automático.
Y sus movimientos y
no, no,
su
sí,
ritmo,
aquí
¿eh?
Hemos estado bailando un rato,
sí,
¿no?
Es lo que me diría.
Sí, sí,
sí.
Así que bueno. Agradecer, sí,
Oma,
porque todo lo que nos ha dejado.
Oma, yo quiero bailar.
¿Es escuchar esto? Y ya estás alegre.
Te anima,
sí.
te anima.
Sí.
Es que
sí,
tiene
sí,
un montón
sí.
de canciones. Y
sí, sí.
He escogido estas dos porque no sabía cuál
sí.
escoger, pero todas sus canciones
no, no,
están marcadas por este ritmo,
no,
que,
está
es
bien.
Que son pegadizas
sí,
y
sí,
ya
sí.
te lleva, ¿no?, a,
sí.
a la música y a su
estas,
recuerdo.
Estas mujeres, pienso, a lo mejor hoy en día tendrían éxito, se comerían medio mundo, ¿no? Dirían, un momento, tú me maltratas.
Absolutamente, porque era una luchadora.
Por
sí,
eso
sí.
te digo que...
Y ahí se mantuvo.
En petroleras,
sí, sí,
o sea, ojo que...
Todo lo malo que le hicieron, ahora no creo que se lo dejara pasar, ¿eh?
Esto de que se hiciera, una petrolera, ¿me ha dejado?
Sí, sí, a mí.
Sí.
Una petrolera, es
sí,
que,
sí, sí.
¿Con qué facilidad en aquel momento
sí,
se podría...?
Por su, claro, porque tendría el poder adquisitivo para poder
sí,
hacerlo.
Sí, sí,
no,
sí.
No, no. Sí, sí, o sea que...
Bueno. Es el inicio de un momento mundial curioso,
sí.
¿eh?
Sí, porque además nos remontamos
los yacimientos del petróleo, ¿no?
Sí, sí, sí.
La industria cinematográfica
y en aquella época,
y en aquella época
en la radio trabajó mucho, de hecho fue una precursora en la radio de sus canciones,
sí.
La mujer mejor pagada y bueno, tiene la primera estrella en el Paseo de Hollywood
sí, sí.
Y luego también en un teatro tiene lo que son sus manos y sus pies también
yeah.
marcado
yeah.
¿eh?
Sí, sí.
Entonces bueno, pues,
muy bien. Fantástico. Bueno, nos has dado un ratito
sí,
muy agradable. Un poco triste, pero muy
sí.
agradable.
Pues ahora Mercè Carrió ens parlarà de Sean Connery.
Sí.
Perquè què seria del cinema sense els seus galants, no?
Home, ai. Aquest no podia faltar, eh? Aquest
ja,
meu enamorat.
Ja. Segur que la visió de la Mercè sobre en Sean Connery serà apassionant.
Thank you. gold finger. He's the man, the man with the Midas touch.
Bé, en Thomas Sean Connery va néixer a Edimburgo, a Escòcia, a l'agost del 1930 i va morir a Nassau, a les Bahames, on hi residia des de l'any 2003, a l'octubre de 2020, d'un infart. Mentre dormia, quan va morir tenia 90 anys. La seva dona, la Micheline Roquebrune, pintora francesa, i la seva dona va declarar, després de la seva mort, va dir: "Almenys va morir mentre dormia i va ser tranquil. Vaig estar amb ell tot el temps i simplement es va apagar. És el que ell volia. Patia demència i això va tenir veritablement efectes negatius sobre ell." Bé, com tots sabeu, va ser un actor i productor de cinema britànic, que de ben segur, evidentment, tots el coneixeu. Per mi era un home molt guapo, molt varonil, i el seu somriure, en sèrio, em tenia enganxada. En el nostre territori va tenir molts dobladors, i m'agradaria fer un petit homenatge als dobladors perquè tenen la seva importància, que ens han fet vibrar en les seves pel·lícules, perquè en aquella època no teníem la versió original tan fàcil com podem tenir ara. I destaco a l'Arseni Corsella Serra, que el va doblar moltíssimes vegades en català i en castellà. Era un home que va néixer a Figueres l'any 33 i va morir el novembre del 2019. Va ser encarregat, a part del Sean Connery, va doblar el Burt Lancaster, el Nick Nolte, el Richard Burton, el Gary Grant, el Charlton Heston, i vull destacar també un petit homenatge a un altre doblador, que va ser el gran Constantino Romero, que també es va deixar no fa gaires anys, i aquest home també tenia una veu preciosa. Començarem la curiosa biografia d'ell i els seus inicis en el món del cinema. El seu pare era conductor de camions i la seva mare feia tasques de neteja. Va tenir un germà més petit i a l'escola li deien Tommy. I un dia un amic va començar a anomenar-lo Sean, que és el seu segon nom, de totes maneres, i ja li va quedar fixa per sempre. La seva primera feina va ser com a repartidor de llet. Posteriorment es va allistar a la Marina Real Britànica, temps durant el qual es va fer dos tatuatges que, segons la seva pàgina web oficial, reflectien dos dels seus grans compromisos personals, que era la seva família i Escòcia. Era un defensor del territori d'Escòcia. Més tard, Connery va ser llicenciat de la Marina per motius mèdics a causa d'una úlcera pèptica duodenal, una condició que era hereditària i que l'havia afectat a la majoria d'homes de la família. Posteriorment, va tornar durant poc temps com a repartidor de llet i, entre elles, conductor de camió. Va fer socorrista de piscines de Portobello, peó de granja, model artístic a Edimburg College Art i polidor de tabuts. El seu treball com a model li reportava 15 xílings per hora. Un dia, l'estudiant artístic Richard DeMarco, que va pintar diversos quadres d'ell, primerencs del Connery, va descriure que el jove Connery era molt recte i també una mica tímid, massa bonic per les paraules i virtualment equiparable a l'Adonis, amb un Adonis. Era guapíssim. Connery va començar a fer culturisme als 18 anys i va entrenar en gran mesura amb el seu antic instructor de gimnàstica a l'exèrcit britànic, sota el nom de Tom Connery. Va aconseguir el tercer lloc a la categoria d'homes alts a la competició de 1953 amb el concurs de Mister Univers. Un altre competidor, Johnny Sachs, li va suggerir que es presentés per la producció del musical de South Pacific. Ell va veure una oportunitat que li permetria treballar en teatre, televisió o finalment al cinema. Com a aixecador de peses va utilitzar un àlies, el seu sobrenom de joventut, Big Tom. Una curiositat de quan vivia a Edimburg, Connery va ser atacat per una banda que es deia Baldock Gang, una de les colles més notòries i brutals de la ciutat. Se li van acostar per primera vegada en un saló de billar on li van impedir, li volien robar la jaqueta, i ell, seguit després per 6 membres de la colla, els va seguir i amb un bolcollà un amic alt es va enfrontar tot sol amb ells contra els bandolers aquests, prenent un per la gola i l'altre pel bíceps, xocant els caps. Evidentment va guanyar. A partir de llavors va ser tractat amb gran respecte per la colla i va guanyar la reputació d'home dur, que l'ha anat seguint fins al final de la seva vida. Connery era un excel·lent futbolista. Després d'haver jugat amb el Boring Rose Athletic Football Club en els seus anys mossos, se li va oferir una prova amb l'East Wife Football Club. Bueno, no el conec aquest equip, però bueno, en aquell moment devia ser prou conegut. Mentre estava a la gira del Sud-Pacífic, Connery va jugar a un partit de futbol contra un equip local amb Matt Busby, gerent del Manchester United Football Club. Estava de mirador. Segons els informes, a Busby li va impressionar la destresa física i li va oferir un contracte a Connery per valor de 25 lliures per setmana immediatament després del partit. Connery va admetre que va estar temptat d'acceptar, però recorda que les seves paraules foren: "Vaig comprendre que un futbolista de primera categoria ja començava la seva decadència a l'edat dels 30 anys i jo en tenia 23. Vaig decidir ser actor, que va resultar ser una de les meves decisions més intel·ligents." I aquí comença una mica la cursa artística en els anys 1950. Tractant de guanyar una mica de diners extres, Connery va ajudar entre bastidors al King's Theatre College de l'any 51. Es va interessar en el procés i la seva carrera va començar. Durant diversos anys va practicar en diferents pel·lícules de paper, amb papers secundaris. L'any 58 va tenir un paper important en el melodrama Brumes d'inquietud i el seu paper era d'un periodista britànic anomenat Mark Trevor, atrapat en una història de mort juntament amb l'Alana Turner i Barry Sullivan. Durant el rodatge, el nuvi possessiu de l'Alana Turner, un tal Johnny Stamponato, que era de visita a Londres, va creure que ella estava tenint una aventura amb Connery. Stamponato va irrompre el plató i va apuntar a Connery amb una arma. Ell el va desarmar, el va noquejar d'esquena, per tal cosa que Stamponato va haver de sortir d'allà amb llítera. Més tard, Connery va relatar que va haver d'estar desaparegut durant un temps després de rebre amenaces d'homes vinculats amb aquest tal Stamponato. Bueno, ja teníem creat el mite urbà. Aquest mateix any va tenir un paper secundari, fent de malvat a la gran aventura del Tarzan, protagonitzada pel Gordon Scott. També va tenir un paper important en una adaptació televisiva de l'Anna Karenina, produïda per la BBC, l'any 61, i va coprotagonitzar juntament amb Claire Boone. I, bueno, va anar fent feina de tot plegat. Bé, ara aquí comencem ja amb el James Bond, que va ser a partir del 62, el 71, el 83... En fi, la seva oportunitat arribaria l'any 62, quan va ser escollit per interpretar el paper de James Bond, un agent al servei secret britànic creat per Ian Fleming i protagonista de diverses novel·les. La seva primera immersió en el paper es va produir amb la pel·lícula Doctor No, que és la musiqueta que hem sentit fa un momentet, on va estar acompanyat per l'actriu, guapíssima també, Ursula Andrews. L'èxit de les pel·lícules de James Bond va ser tan gran que es van fer diverses seqüeles en què també va participar en Connery. Rússia con amor l'any 63, Goldfinger el 64, Operación Trueno el 65, Només es viu dues vegades el 67 i sempre al costat de nombrosos actors i actrius famosos i famoses. Abans que comencessin els anys 70, ja cansat del personatge i decidit a no encasillar-se, va cedir el seu lloc a un tal George Lazenby, que va interpretar el Bond només en una pel·lícula, al servei de la seva majestat, a l'any 69. El treball de Lazenby no va agradar gaire al públic ni a la crítica, encara que la pel·lícula sí que va tenir molt d'èxit. Connery va tornar a contracor a protagonitzar Diamonds Forever en l'any 71. Després d'aquesta pel·lícula va abandonar definitivament el paper de Bond, sent substituït ja pel famós Roger Moore. Encara que l'estigma de Bond va seguir durant molt de temps, en Connery va treballar arduament per desencarrilar-se i va interpretar personatges completament diferents amb gran èxit, aconseguint ja mitjans dels anys 90 ser reconegut com un actor molt versàtil. Connery va tornar com a Bond per última vegada a la pel·lícula oficial Mai no diguis mai més, a l'any 83. Una altra curiositat, en l'any 2005, Connery va prestar la seva imatge i veu per ser James Bond en un videojoc desenvolupat per una tal Electronic Arts i feia, doncs, el que es deien James Bond 7 a Rússia con amor, basat en la pel·lícula aquesta. Havia protagonitzat més de 4 dècades enrere, diverses membres del repartiment secundari de la pel·lícula també hi van participar, o sigui que va ser com un recordatori de tant temps enrere. Mentre rodava les pel·lícules de Bond, el Connery també va actuar en altres pel·lícules aclamades com una superproducció bèl·lica El dia més llarg, l'any 62, Marnie amb la Tippi Hedren, que era una pel·li de l'Alfred Hitchcock, l'any 64, Woman at Strow, el 64, amb la famosa línia Roja Brígida, pobreta, que se'ns ha deixat fa molt poquet, i la superproducció d'Estrelles, Assassinat en l'Orient Express, que va dirigir l'any 74 el Sidney Lumet. A més de L'home que va poder renyar, El vent i el lleó, dos films llançats l'any 75, El Robin i la Míriam, que també va estar junt amb l'Audrey Hepburn, que també no està amb nosaltres, molt guapa, per cert, l'any 76. La majoria d'èxits del Connery a la dècada següent van ser com a actor secundari amb elencs de pel·lícules com ja les abans citades. La seva fantàstica actuació com a policia dur i pur d'origen irlandès, Los Intocables, en l'any 87, li va fer guanyar el Premi Oscar al millor actor de repartiment. La seva nominació única al llarg de la seva carrera. El nom de la Rosa és una pel·lícula de suspens i drama en l'any 86, produïda entre Itàlia, França i Alemanya, dirigida per el Jean-Jacques Annaud i basada en la novel·la homònima de l'Umberto Eco. La pel·lícula presenta un Sean Connery fent del paper de Fara Franciscà, era el Guillermo de Bakersfield, i un jove Christian Slater, que suposo que també el recordareu, que era el que feia de novici, també franciscà, sent el primer requerit per resoldre el misteri que envolta una sèrie d'assassinats en una abadia al nord d'Itàlia durant l'edat mitjana. Els seus següents èxits des d'aquí ja van incloure Indiana Jones, L'última creuada, l'any 89, en què va interpretar el Harry Jones Sr., el pare del protagonista titulat. També va fer La caça de l'Ortuga Rojo l'any 90, en què va interpretar Marco Ramius, el comandant en cap del submarí nuclear. Va fer La casa Rússia, també el 90, que va interpretar el Bartholomew Barley, que Scott Blair, el director d'una empresa editorial britànica. Recordareu també La roca, l'any 96, que va interpretar l'agent empresonat al servei secret de John Patrick Mason, que s'infiltra a la illa d'Alcatraz, juntament amb personatges interpretats que també recordareu, el Nicolas Cage o l'Ed Harris, i una pel·lícula que es deia Entrapment, l'any 99, que va interpretar el lladre d'una obra d'art que es deia Robert McDougall, que col·laborava amb una investigadora d'assegurances interpretada per la coneguda també Catherine Zeta-Jones per robar una màscara xinesa en un edifici molt ben guardat en el Bedford Palace, entre d'altres. En l'any 93 van arribar notícies que Connery era sotmès a tractament per radiació per una malaltia a la gola, els detalls de la qual mai van ser revelats. Uns reportatges periodístics van despertar sospites que l'actor patia un càncer de coll causat per anys de tabaquisme excessiu i falsament va ser declarat mort per agències de notícies. Connery, a l'enterrar-se immediatament, va aparèixer a la The Late Show de David Letterman negant aquestes informacions. En una entrevista l'any 95, en l'Entertainment Weekly, va especificar que el tractament per radiació havia estat per treure-li uns 3 nòduls que tenia a les cordes vocals, vol dir que ni càncer ni res, eren nòduls. Bé, a l'abril 2011, el seu portaveu va confirmar que Connery definitivament ja s'havia retirat de l'escena pública i realment va ser així. Recordareu que li agradava molt passar llargues temporades a Marbella junt amb la seva dona i no parava de festes i festetes i moltes anava sempre amb la famosa faldilla que inclús molta gent li preguntava sota què hi portes, què hi portes? I us puc garantir que sota no hi portava res, res de res. A pelo. Bueno, ara us faré un petit resum molt ràpid, resum de les seves pel·lícules i premis. Des del 54 fins al 2012 va rodar o posar veu a 59 pel·lícules. Va tenir un premi Òscar, 5 premis BAFTA, 2 Globus d'Or i una infinitat de premis i reconeixements per tota la seva llarga trajectòria artística. Bé, us he pogut tancar aquesta secció amb la música de Los Intocables, que és una pel·lícula que jo no sé si l'he vist com 10 vegades, que m'agrada molt. I aquí està la meva petita explicació del Sean Connery, el meu enamorat. Espero i desitgeu que la meva explicació de l'apreciat Sean Connery us hagi agradat i a mi m'ha fet molt feliç de poder parlar d'ell a través de les ones. Què opineu, carinyos, amigues meves? El nostre Sean Connery.
A mi m'encantava.
Molt prolífic, no?
Increïble. I he fet el més destacable perquè té moltes més coses per explicar. Era un gran jugador de golf,
Imagino que també va fer teatre.
Va fer teatre, va fer ràdio, va doblar pel·lícules. Vull dir, era un home polifacètic. Sí. A part que la seva dona pintava, ell també feia, inclús va escriure algun llibre. Va fer, em sembla, si no em falla la memòria, va fer la seva biografia. Però clar, això té una durada i és clar, bueno, jo he fet una pinzellada el més detallada que he pogut. Perdoneu el meu anglès, és que jo el meu amic, jo no li dic Sean, jo li dic Sean Connery. Sí,
però és que és escocès, és que és escocès.
És que en aquella època,
sí, jo també
ara ja les coses han millorat molt, perquè quan llegeixo així en anglès dic, ah, no sé si és A, O, A, yeah. És complicat, eh?
Sí, sí.
Va ser Sean Connery era el més fàcil, sí. Jo també ho deia.
És que sí, el que diu Sean Connery.
Sean Connery. Sí. Va tenir una vida de pel·lícula, eh?
Sí. Total.
O sigui, al marge de les seves interpretacions, la seva vida... Realment això crec que es pagava amb uns bandolers.
Sí, sí, sí.
Semblava una pel·lícula, això sí, estàvem explicant, però això és una pel·lícula de la seva vida.
És que ja de jovenet ja va agafar la fama d'un home dur, va crear com una petita història ja amb la seva forma de ser quan jugava. Penseu que inclús feia allò dels ataúds, és una passada. O sigui, feia el que fes falta per guanyar-se la vida.
Sí,
i la va encertar perquè si arriba a fitxar pel futbol,
sí.
És equivocat i potser la
no,
millor...
És un actorazo impressionant, eh? M'enamora.
Era guapo de jove, sí. Però de gran...
A mi, de gran
m'agradava més que de jove.
Sí, a mi
potser.
També.
Sí.
Que era molt interessant i tenia...
Sí. Sí.
Molt elegant, eh?
Sí. Sí.
Jo el veia a les seus dels cinemes.
Sí.
Als festivals internacionals de cinema i els veies, era molt elegant,
sí,
tenia
sí.
Doncs una prestància i veure la Sean Connery era imaginar-te tota una vida d'aventures, era molt masclista, això sí que és cert, com totes les pel·lícules,
no?
Que era el que salvava la fèmina, pobreta,
sí, 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 sí.
Sempre doncs enamorava, sí. I anava de floreta en floreta, bueno, sí. Era en l'època, eren les seves pel·lícules, no? I també el recordo com una persona molt pro escocès.
Molt, sí, ell ja et dic, es va gravar en el seu cos a Escòcia, perquè per ell era l'important era la família i Escòcia. De totes maneres, el de la família, jo no he sentit cap escàndol d'ell, perquè mira que va tenir oportunitats de les actrius que ell i les seves partners, o sigui, la Ursula Andrews, estava guapíssima aquella època.
Totes.
Vull dir, uf, sí. Ja no me'n recordo, i la Gina de Brigida d'aquella època també era guapa.
Absolutament.
I sempre, ell va tenir una primera dona, i després va aquesta segona, i sempre ha estat amb aquesta senyora, aquesta feia gràcia, perquè ella era tota baixeta, petitona, molt fent...
Molt modoseta,
però es veu que els sabia portar i eren feliços.
Sí, sí, sí.
Eh?
I mira, les partners, totes les partners que
sí,
va tenir.
Sí,
eren espectaculares.
Hombre,
sí. I a part de les pel·lícules de Jim Moore, té pel·lícules com El nombre de la rosa i La roca, que són espectaculares. Vull dir que ha fet unes pel·lícules...
Sí,
i això que has dit, m'ha agradat molt l'homenatge als traductors. A vegades
sí.
Els oblidem
sí.
I realment la veu que els hi emposen... També fa creïble més el personatge.
És que hem tingut molts anys que hem vist pel·lícules i dèiem, aquesta és la veu del Sean Connery,
sí.
Aquesta és la veu del...
Sí, és veritat.
O sigui, identificàvem aquella veu perquè, clar,
sí.
Era en castellà, perquè en català sí. No n'hi havia gaires. Aquella veu era la d'aquell actor.
Sí. Però era el to, també.
Era el to
sí.
Que li donava.
La personalitat
sí,
que li dona.
Sí, sí.
L'èmfasis a l'intenció.
Sí.
I encara em passa, no? Que identifiques les veus amb els actors que són, no?
Sí, totalment.
Sí, sí,
jo ara
sí.
Per això estic molt aficionada al cine en versió sí. Original,
clar.
Perquè t'emportes una sorpresa, si dius, oh, la
sí.
Veu de tal,
sí.
Oh, quina veu,
sí.
Oh, la veu d'aquest, ai, pues mira, no m'agrada tant, m'agrada
sí.
Més quan el doblava,
sí.
Saps? És veritat, no?
Sí, esto suele pasar incluso
sí.
En la vida real.
Sí, és cierto, eh?
Sí. Sí. Una cosa que no tiene nada que ver, pero me acuerdo que donde yo trabajaba había un representante que venía y todo el mundo cuando llegaba este hombre que iba con un blazer, un hombre alto, todo el mundo perdía la cabeza por el hombre este, pero un día abrió la boca y yo me morí porque digo,
¿qué pasa?
La voz
no le dio, ¿eh? No,
le está calladito, podía pasar.
Estarías ¿no? Mejor. Sí.
Pues hay mucha gente que pasa eso, ¿no? Con los actores también,
sí,
que te
sí.
Imaginas y tal,
sí,
y luego
sí.
te
pues mira, puedo hacer el Constantino Romero, que también
hombre,
tenía
Constantino Romero, además, falleció hace mucho que falleció y tenía una voz
La veu meravellosa.
Sí. Eh que sí, ja
sí. Mm. Bueno, a més és gent que d'algun programa especial que hem fet abans sortien de Ràdio Joventut, que s'havien parlat de Ràdio Joventut. I sí, sí, absolutament. O sigui, són veus que les sí. senties quan preparava sí. el contingut per Ràdio Joventut i deies, però si és John la... Connery.
Sí, exacte.
Absolutament.
Sí, 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 sí. Molt bé, doncs, molt maco, moltes gràcies molt, sí. per haver-me deixat parlar del Sean Connery. Mm-hmm.
I, sé per a los amics.
I apa, vinga Gemma, seguim, seguim. Doncs, adéu, gràcies.
Anem a continuar.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin. Qué distinta Venecia si me faltas tú.
Doncs amb aquestes aigües calmades ens apropem la Consol. Recordem que anem amb el vestit de gala i la Consol ens portarà una lanxa cap a Venècia. Veritat que sí, Consol?
Millor presentació impossible. Si parlem de cinema, hem de parlar de les seus del cinema. I a mi m'agradaria començar amb Venècia, perquè va ser el primer festival de la història, va ser l'any 1932. Forma part Venècia dels 5 festivals premium, categoria A, que hi ha en el món. Sabem que hi ha molts festivals, i tots molt interessants, però hi ha categories. I dintre d'aquesta primera categoria tenim Venècia, en primer lloc, perquè va ser la primera, Berlín, Cannes, Sant Sebastià i Hollywood. Hollywood és la primera del món, però d'Europa va ser Venècia. No m'he pogut estar, si havia de parlar de Venècia, d'escoltar aquesta cançó, de compartir aquesta cançó tan meravellosa del Charles Aznavour. Per què? Perquè és una cançó romàntica, es parla de l'amor, es parla de la bellesa, i tot això, i molt més, té Venècia. Venècia en si mateixa ha sigut un plató de cinema, ha encandilat a cineastes, a directors, a productors, a artistes, a actors. Ha descobert pel món el seu encant, el seu misteri. Ens ha portat pels canals, pels palaus ducals, pel Carnestoltes, que ara d'aquí uns dietes el veurem amb aquelles màscares meravelloses que provenen del segle XV. Venècia va començar en un moment molt difícil. Va començar en una època en què Europa estava plena de feixisme, tant és així que el primer premi es va dir la Copa de Mussolini. Després, al cap dels anys, ja es va canviar cap a l'any 54 i ja doncs, a Venècia s'entrega, com tothom sap, un premi meravellós, que és el Lleó d'Or. El Lleó d'Or és l'emblema de la ciutat, com també ho és a l'Os d'Or, que s'entrega a Berlín, i a Cannes, la Palma d'Or. A Sant Sebastià, per contra, tothom sap que s'entrega doncs, una petxina, la Conxa d'Or. I per què? Doncs en homenatge a la famosa platja que hi ha a Sant Sebastià en forma de petxina. I a Hollywood, ai, ara us ho explicaré, això és molt divertit. A Hollywood sabem que es dona l'Oscar. Quan van decidir fer aquests premis al Festival de Cine de Venècia, es va fer perquè el conde Giuseppe Volpi, que era un magnat dels negocis i era un ministre feixista, volia atreure a Venècia tot el luxe i el glamour i totes les famílies adinerades cap a Venècia. Venècia és la capital d'una regió del Vèneto on hi ha moltes illes. En el primer moment se celebrava en l'hotel Excelsior, però va ser tan magnitud, va tenir tant d'èxit, que després ja es va celebrar al Lido i on van construir el Palazzo del Cinema. A Hollywood això no va anar així. Ells van dir, Començava en aquella època, l'any 29, una indústria cinematogràfica, i van dir, algú tenim que fer. I amb un senzill dineret, a dintre d'un hotel, l'hotel Roosevelt, Hollywood Roosevelt, van dir, va, doncs fem això. I així van decidir-ho. I llavors van dir, i quin premi donarem? Doncs, bueno, li van encarregar a un escultor que fes una escultura. I aquest senyor, el Cedric Gibbons, va fer una estatueta que es va inspirar en un actor mexicà, un home més formós, ben plantat, Emilio Fernández, que també l'anomenaven l'Indi. I ve aquí que en aquest dineret, aquest senzill dineret, en aquest hotel, hi havia una col·laboradora, la Margaret Hendricks, i va dir, mira, s'assembla al meu tiet Òscar. I van dir, ah, doncs li direm Òscar. I així es va ser. Així es va ser que en aquell moment es va decidir fer aquest festival de Hollywood que en aquests moments el segueixen milions de persones a 100 països. Els festivals de cinema no moriran mai. Poden haver plataformes, poden haver televisió, teatre, però qui no vol veure els actors? Qui no vol veure les lluentors? Aquells vestits, com abans hem dit el Sean Connery, totes aquelles passejades, aquests maquillatges, aquells somriures que ens fan a tots imaginar, somiar, que en definitiva això és el que és el cinema. Tothom pot anar, però, a un festival. No creieu que només és per les celebrities o per artistes de cinema. Tothom pot assistir comprant un tiquet que no és excessivament car, va d'uns 15 a uns 50 euros aproximadament. I els menors de 15 anys i els més grans de 60 tenen un petit descompte. A Venècia, tot el dia hi ha celebracions. Hi ha presentacions, conferències i per les nits, festes i festasses. No es dorm mai. Això sí que no us puc assegurar que pugueu assistir-hi. I mira, per acabar, m'agradaria escoltar una cançó de Hedy Lamarr, que potser us sembli una mica nostàlgica, però era una dona bellíssima, una actriu molt interessant, cantava i va ser molt intel·ligent. Entre altres coses, ella va descobrir, va inventar el que era el Bluetooth i el Wi-Fi. Acabem amb aquesta cançó de la bellíssima Lamarr. És un trosset de la famosa pel·lícula Èxtasis, que va ser de 1933, en què va haver dues fites molt importants i amb molt d'atreviment per part d'ella, perquè va fer un nu integral al voltant d'un llac i va fingir un orgasme. I això era la primera vegada que això passava en el cinema comercial. I, entre altres coses, va ser famosa per això i per les seves invencions, no? I perquè era jueva i va fer d'espia i se'n va anar a viure als Estats Units, etc. I va regalar les seves idees de Bluetooth i Wi-Fi a l'exèrcit americà.
I Venècia sin ti, na.
Qué bonito.
Qué chulo.
Además, esta música ya, yo veo la película, un lago, los tres, sí. Esta música te transporta ya a todo esto.
Sí,
la, sí, sí, sí. Sí. precioso ir a Venecia sin ti, es que sí. Te mueres escuchándolo.
I quan has parlat de Lady Lamar, això quasi li hauríem de dedicar un programet a aquesta noia, perquè és una passada.
Hi ha tantes dones que han passat una miqueta a l'oblit, que realment és interminable, de fet. I ella deia que la seva bellesa era com un regal enverinat, perquè no l'havien tingut en compte de tot el que podia fer i el que va fer, perquè bueno, era atribu, podien dir que era una antítesis, no? Si és intel·ligent no pot ser guapo.
Sí, exacte. No? Sí.
I ella ho era tot.
Si és guapo,
va ser...
si és guapo és tonto. Sí. Les guapes, guapes i tontes, no? Tan equivocats.
Sí. Aquesta era l'imatge que hi havia, no? Prejudici.
Llàstima.
I ella va ser guapíssima, va ser, crec que va en unes primeres pel·lícules, va fer uns nus que van donar molt a veure, va criticar molt, però ella va tirar tot cap endavant i era cantant, era actriu, ballava...
Però a més precursora de... del YouTube, és al·lucinante,
sí, sí, increïble. No? Sí, sí. Ara esta música que has posat al final.
Sí, jo ja me l'imagino.
M'imaginava la peli, sí, más el ruidito este
típico. Jo me l'imagino así de noche con
de peli en blanco y negro, ¿sabes?
Un lago, sí. La seva època.
La seva època, exactament. Sí. Que xulo, que xulo, que xulo. Oi, que bé, quin programa més xulo, tan cinèfil,
És que el cine te transporta, bueno, és com un ritual, no? Sí. A mi m'encanta ir al cine per això, perquè és com un ritual i te transporta i te invita pues a soñar y a vivir,
sí.
A meterte en la película y a estar ahí, incluso a veces pues es que protagonista,
es que el cine,
¿no?
Te hace soñar.
Sí.
Yo a veces voy al cine, siempre me siento que no tenga nadie al lado y me aíslo porque me agrada, estic al cine, ¿sabes? Allò que dius, uau.
Sí, és
un ritual al cine. Per mi, encara que hi ha les teles molt grans i i pots veure el que vulguis, no, al cine al cine és...
Incluso a mí me encanta cuando empiezan los anuncios del Movie Record, ¿no? Me...
Sí.
Me encanta ver los anuncios del Movie Record.
Movie Record.
Entonces, y luego a continuación de la película y es como un...
Bueno, antiguamente teníamos el nodo y dos pelis.
Y dos películas.
Dos pelis. Yo seré un...
Això sí que era tarda de cinema.
Sí. Sessió contínua, ¿no? Que decía el sessió contínua.
Mira, jo era petita, el meu pare tenia cines i tenia els cines de Súria i d'Artés i feien els passes de les pel·lícules, quan en una sala passaven una pel·li, un amb la moto anava corrents i portava l'altra bobina a l'altra sala. I és clar, i resulta que havia vist totes les pel·lis de Sara Montiel, que totes les que no eren tolerades, i és clar, jo allà sentadeta callada, perquè deia, aquesta nena, o aquesta nena és la filla de la... no la podeu ronyar, perquè... I ja des de llavors jo porto el cine a dintre, l'he inculcat en el meu fill també, s'ha tornat un cinèfil total.
Sí,
és veritat, aquella època, mira que el so era just i tothom feia el que podia, però era maco. Jo disfrutava molt al cine i ara hi ha unes pel·lis ara que, ostres, molt maques, molt fetes. I els efectes especials. I...
Bueno, y todos tenemos alguna película como favorita, ¿no? O muchas, ¿no?
Sí.
Que te...
Tenéis alguna... Tu tens alguna favorita?
Jo sí.
Jo, de fet, en l'ordinador amb el que vinc té el fons de Casablanca.
Sí.
Mira, uau. I tu, Eva?
La mía Sonrisas y lágrimas, que la he visto hasta la saciedad. ¿Qué dices? La sigo viendo y la vuelvo a mirar, aparte de Memorias de África, bueno, muchas, ¿no? Pero tengo que escoger una, te diría que Sonrisas y lágrimas, la he visto hasta la saciedad. Me encanta.
A mi em resulta molt difícil triar-ne una,
Va, que l'has de dir.
Però jo m'apunto a Casablanca pel transfors, no solament per la història d'amor, les renúncies, sinó pel transfors polític, la França, el Magreb, és que tenia molt. I la música del Samba.
Ho he d'anar a tocar-se. Doncs jo, la meva es diu Zapatillas Rojas i és una pel·li que la vaig veure molt de joveneta.
Sí,
I acaba malament i em va quedar molt gravat. És una noia que, bueno, puc fer spoiler perquè se suïcida, es tira dalt a baix del balcó i la imatge acaba que hi ha les sabatilles vermelles al carrer, no? I llavors això em va quedar molt gravat i sempre i l'he tornat a veure i no sé, un dia d'aquests sembla que l'estan posant per la tele i la tornaré a veure, però jo me'n recordo molt Zapatillas Rojas, mira, m'ha quedat.
Jo em fa molt feliç que últimament el cinema espanyol està en ebullició i el català també.
Sí.
I algú que està amb una efervescència, amb una creativitat, amb una qualitat, en el món internacional, em fa una il·lusió.
Sí, sí, hi ha moltes pel·lícules boníssimes i a més...
I hi ha una pila de directores dones molt bones, eh?
Sí.
Molt bones, no solament la que ha fet el Carràs, sinó d'altres i molt bé, eh? Vull dir que... i estan apoyant molt el tema del català, del qual a mi m'agrada molt, perquè és, bueno, són de casa nostra.
Molt bé.
Bueno, fantàstic, eh?
Ens toca tancar el programa. Sí. Ja veieu, de fet, quan hem preparat el programa, ja donava per fer-ne dos o tres més, no? Les tertúlies que estàvem tenint. Som unes apassionades del cinema. Ens hem apropat a aquest món de fantasia, gràcies a cadascuna de les vostres seccions. Hem passat una estona fantàstica, espero que l'oient també l'hagi gaudit. Moltes gràcies, Eva Vives.
A vosaltres, per acompanyar, que és un plaer sempre estar juntes.
Moltes gràcies, Mercè Carrió.
Gràcies a tu per fer-nos de tècnica i presentadora, i etcètera, etcètera, etcètera.
I molt agraïdes també a la Consol Rovira i aquest passeig per Venècia i pels grans festivals.
Moltes gràcies a vosaltres. Aneu al cinema.
Visca el cinema per molts anys.
I recordem-lo.
Sí, tanquem aquí el programa i recordem que tenim el correu donesalesones@gmail.com, donesalesones@gmail.com, per a qualsevol suggeriment, consulta, petició, comentari, crítica que ens vulgueu fer. Els contestem tots i estem molt agraïdes dels vostres correus, ens ajuden a millorar el programa cada cop que en fem un. Una abraçada, gràcies a tots per escoltar-nos i fins ben aviat.
Gràcies.
A reveure.
Adéu.
Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.